L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
En una carta a un amic seu, Hans von Willow, un dels directors d'orquestra més influents del darrer terç del segle XIX, traduïa de manera simpàtica el seu credo musical en la clau de mi bemoll major. Els tres bemolls de l'armadura, segons la notació musical alemanya, dibuixen el perfil de tres lletres Bs, la santíssima trinitat de la música clàssica des de la perspectiva d'un germànic mirant-se al melic. Amb les paraules del mateix von Willow, crec en Bach, el pare, Beethoven, el fill, i Brahms, l'esperit sant. Avui, com els Simfònics del Vallès, aquesta setmana ens farem de bots seguidors del credo musical de Willow, predicant l'Antic Testament de les tres Bs de la Santíssima Trinitat de la música clàssica. Benvinguts, altre cop, a l'Espia de Mahler. Tornar a la ràdio després que un mal llamp va fer emmudir l'espia de Mahler i programes simpatitzants és un regal. Un regal simple, però profund, que deixa un regust dolç a la boca i a les orelles, com aquesta cançó popular dels Estats Units que ens regalen d'aquesta manera tan simple com el seu títol, el violoncel·lista Yo-Yo Ma i la veu transparent de Alison Keys. Sample Gift.
Tis the gift to be simple, tis the gift to be free, tis the gift to come down where you ought to be. And when we find ourselves in the place just right, 'twill be in the valley of love and delight. When true simplicity gained, to bow and to bend, we will not be ashamed. To turn, turn will be our delight, till by turning, turning we come round right.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Als Simfònics del Vallès farem sonar les tres Bs més reconegudes de la història de la música clàssica. a saber, Bach, Beethoven i Brahms, aquest divendres a 6:45 al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell, amb la direcció de Víctor Pablo Pérez i la participació d'un solista estratosfèric, el violinista Nemanja Radulovic, que ens entusiasmarà amb el concert per a violí de la lletra B més sorda de l'abecedari musical, la B de Beethoven. Però anem per ordre cronològic de la història de la música i del concert dels Simfònics del Vallès d'aquest divendres. Primer, el pare de la Santíssima Trinitat, Johann Sebastian Bach. Com a una de les pàgines més celebrades de la producció de Bach, l'ària de la suite en re, aquí en les mans dels músics de la Filarmònica de Berlín, inspirats per Ton Kubben, ha gaudit i patit a parts desiguals de generoses versions. De fet, sabem que una música ha quedat impresa en l'imaginari col·lectiu quan algú gosa de pintar-li un bigoti o farcir-la amb uns versos de rima maldestra. El pare de la Santíssima Trinitat musical, Bach, no ha estat una excepció. Poso per cas aquesta versió de l'ària de Bach cantada per la veu desanimada de Annie Halsman. Encara viva, Still Life és el seu títol i una de les cançons més cursis que han envaït les vostres orelles. Aparteu les criatures. Thank you. Si encara sou vius després d'escoltar Still Life, la veu de Mosqueta Morta, Danny Halsman per Petran Bach, us convido a escoltar aquesta versió sincopada amb elegància per Jacques Lussier de l'àrea de la suite en re de Bach, que obrirà el concert que els Simfònics del Vallès celebrarem aquest divendres vinent 21 de gener al Teatre Municipal de la Faràndula d'aquí Sabadell. Un Bach amb swing ben black.
Jordi Cos és l'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
La història oficial ens recorda que el 7 d'abril del 1805 a Viena, Beethoven estrenà de manera pública la Simfonia Heroica en un concert a benefici del violinista i compositor Franz Joseph Clement. En una nota a peu de pàgina, la història apòcrifa ens diu que en aquell concert Franz Clement estrenà una obra de collita pròpia, el seu concert per a violí en re major. Prop de 20 mesos després, el 23 de desembre del 1806, Clement, admirat per virtuts com una memòria prodigiosa, un so relativament petit però expressiu i una puresa infal·lible en posicions altes de l'instrument, estrenar, ara sí, el concert per a violí de Beethoven. La llegenda ens diu que Clement interpretà el concert a vista i, com a mínim, improvisà en una de les cadències. A més, entre el primer i el segon moviment, l'ego de Clement s'esplaià tocant un parell de composicions pròpies cap per avall i en una corda, acrobàcia de circ que el públic celebrà amb infantil entusiasme. Les cròniques de l'època ens diuen que Beethoven no va trobar gens fàcil la composició de la part de violí i, malgrat la manca de proves fermes, alguns estudiosos creuen que, rere les revisions que va patir el concert, s'hi amagava l'ombra de Clement. Fins i tot hi ha qui sosté que Beethoven utilitzà com a model el concert de Clement estrenat 20 mesos abans. I és que els concerts per a violí de Clement i Beethoven presenten aspectes comuns més enllà de compartir la mateixa tonalitat, re major. L'orquestració és la mateixa i els moviments segueixen un esquema ben semblant. Clement també incorpora algun contrast entre tonalitats major i major de material temàtic, sobretot en el segon tema del primer moviment. I, per acabar-ho d'adobar, els moviments finals d'ambdós concerts comparteixen el mateix disseny formal. Ei, que l'orquestra està acabant l'exposició i ara entrarà el violí solista del concert de Clement, aquí interpretat per la violinista Rachel Barton. Escoltem a veure què ens vol dir. Bé, el que ens ha dit Clement amb la veu de la violinista Rachel Barton és agradable, sens dubte, però amb poca vocació de quedar imprès en el calaix més formós de la nostra memòria. No és el cas del concert de la segona B més sagrada de la història de la música, la B de Beethoven. El concert per a violí de Beethoven comença amb 5 batecs subtils del timbal. Mai cap música no havia començat abans d'aquesta manera. En el cinquè d'aquests tocs suaument ressonants, la secció de vent fusta inicia una tonada tan calma com a dolça. Podríem, per un moment, pensar que els batecs no són més que una simple introducció a la melodia, però la imitació immediata que en fan els violins esvaeix de seguida aquesta idea. El patró de 4 cops, de vegades amb, de vegades sense resolució, ambiciona de ser alguna cosa més que un toc de color. En tot aquest moviment, immensament expansiu, hi serà present. Escoltem-lo. El violí de Janine Jansen signa l'entrada del violí solista en aquest concert per a violí de Beethoven, però ara no tenim temps d'escoltar-lo. Qui vulguin escoltar-lo hauran de venir aquest divendres al Teatre Municipal de la Falàndula de Sabadell, on els Simfònics del Vallès traduirem aquesta obra amb la col·laboració del gran solista Nemanja Radulovic. El segon moviment és, en teoria, un tema amb variacions, però més aviat caldria definir-lo com a un gran tema líric, presentat sense canvi de tonalitat, que sona gairebé com un coral. Beethoven manté el nostre interès en aquesta càlida senzillesa mitjançant una sèrie de canvis de color en l'orquestració que es perllonguen a través de la delicada filigrana ornada del violinista. Un so preciós, emmarcat dins d'un preuat silenci. Una meravella. Una breu cadència ens du sense pausa, cosa gens habitual en aquest període, fins al darrer moviment. El violí solista presenta la tonada principal amb el vestit formal del rondo. Aquesta petita melodia de caràcter folklòric basada en una figura alegre de cinc notes s'enfila i galopa fins a una conclusió sobtada i alhora genial. Escoltem-lo en aquesta versió d'una violinista tan especial com Nemanja Radulović, el solista que interpretarà aquest concert amb els Simfònics del Vallès aquest divendres al Teatre de la Faràndula. Músics d'avui que li donen vida a aquestes grans partitures del passat estampant-lis el segell de la seva personalitat. En aquest cas, Patrícia Kopaczynskaia. Thank you. El primer enregistrament mai fet del concert per a violí i orquestra de Beethoven li devem al violinista i compositor català Joan Manent, segons aquest testimoni del Museu de la Música. Obrim cometes. Per tant, queda precisament documentat que Joan Manent va enregistrar el concert per a violí i orquestra en re major de Beethoven complet amb 8 cares entre el 14 i el 18 de novembre de l'any 1916 i va substituir-ne una cara el juny del 1917. I ho va fer a Barcelona, a la seu de la Companyia del Gramófono, situada en aquella època al carrer Balmes 56-58, amb una anomenada Orquesta Simfònica de Barcelona sota la direcció de Concordi Gelabert, que en aquells anys dirigia gran part de la producció d'aquesta casa. Tanquem cometes. Escoltem, això sí, amb molta pols acumulada en el so pel pas del temps, un fragment del primer enregistrament mundial del concert per a violí de Beethoven a les mans d'un català, de Joan Manent.
L'espia de Mahler.
Anem per a la tercera B de la Santíssima Trinitat de la música clàssica, Johannes Brahms. En una carta al director d'orquestra Hermann Levy, Johannes Brahms estampà la seva frase més citada. No escriuré mai una sinfonia, no pots tenir ni idea de com és sentir les passes d'un gegant rere teu. El gegant era Beethoven. El cas és que, des del punt de vista de Brahms, la deriva del gust musical en la segona meitat del segle XIX, seguint el rastre de Richard Wagner, va ser un símptoma d'un declivi dels estàndards musicals a Viena. La cultura musical contemporània necessitava una música gran, exuberant i imponent que no fos wagneriana. La decisió de Brahms d'entrar en l'àmbit públic a partir de finals de la dècada del 1870 amb la composició de 4 simfonies en menys de 8 anys, caldria entendre-ho, segons els estudiosos, com un acte dissenyat per argumentar que un model històric com l'estil clàssic no era un malalt moribund a un peu de la tomba. Hans von Willow, autor de les 3 Bs que motiven el programa dels Simfònics del Vallès aquest divendres a la Faràndula de Sabadell, tenia bones raons per definir la Simfonia de Brahms com la desena de Beethoven. Tot i així, degut al seu caràcter heroic i a la seva signatura tonal en do menor, l'obra admet una comparació més afortunada amb la 5a sinfonia del gegant. Amb dues partitures progressen des de la foscor del modus menor a la llum del major, dit amb literatura, des de la lluita tràgica final fins al triomf i la victòria final. Un bon amic de Brahms, Theodor Billroth, va comparar el primer moviment de la primera sinfonia de Brahms amb una mena d'obertura faustiana, és a dir, com a una introducció a tota l'obra. Brahms compon per a l'inici un contrapunt de cromatisme generós, una música que és rítmica i expressivament està connectada amb l'obertura de la passió segons Sant Mateu, de la primera B de la Santíssima Trinitat, Johann Sebastian Bach. Thank you. La definició de la introducció de la primera sinfonia de Brahms és com l'obertura de la passió de Bach que està sonant rere meu, una polifonia d'idees musicals diferents que succeeixen simultàniament. El sol s'obre sota els nostres peus per fer-nos caure en el buit del temps fins a aquell passat gloriós de la història de la música a on tot va començar, amb la paraula del pare de la Santíssima Trinitat, Bach. Traduït musicalment, la meravella de com Brahms contrapunta la línia ascendent en els violins i els violoncels i descendent en els instruments de vent fusta i les violes al compàs d'un persistent toc dels timbals com a dibuix sonor de l'eternitat. Amén. Brahms provava de fer una simfonia que rutllés tant en l'espai musical com en el temporal. Una partitura que tingués tota la consistència interna i l'esplendor multidimensional d'una fuga de Bach, però que mostrés alhora el dinamisme i l'energia d'una obra orquestral a gran escala. Tanquem el programa d'avui amb el darrer moviment de la primera simfonia de Brahms, interpretat per la Filarmònica de Múnich, conduïda per Sergiu Celibidache. Recordant també que les obres que avui heu escoltat a l'Espia de Mahler, tres monuments de les tres Bs, la Santíssima Trinitat de la música clàssica, a saber, l'ària de la suite en re de Bach, el concert per a violí de Beethoven i aquesta primera sinfonia de Brahms, les podreu escoltar en viu divendres vinent 21 de gener a 8:45 del vespre al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell, interpretades pels Simfònics del Vallès, inspirats per Víctor Pablo Pérez i amb la col·laboració del violinista Nemanja Radulovic. A la fi, Brahms ha girat la sinfonia cap a dins, tant des del punt de vista musical com emocional. Centrat en el funcionament intern del seu material musical, no pretén canviar el món com ho ambiciona de fer la novena de Beethoven, perquè el destinatari de la música de Brahms no és una humanitat fosa en una abraçada fraternal, sinó l'individu, tu i jo, ell i ella. I si ens trobem com a individus, potser ens podrem entendre i celebrar-nos com a comunitat. Bon viatge.